Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Porta bona trajectòria el Barça a la Champions, la derrota inicial de Mònaco i després quatre victòries consecutives molt solvents, entre elles la golejada al Bayern de Múnich. Així que el Barça es presenta al partit d'aquesta nit al Westfalen Stadion sense la pressió d'haver de treure un bon resultat a nivell de classificació com tenien ahir, per exemple, el Madrid o el PSG. El problema és que com les darreres actuacions a la Lliga han generat certs dubtes, el Barça avui se l'examina novament per les sensacions que pugui transmetre i pel nivell que pugui oferir davant un rival d'entitat. Així que sí, avui estem davant una nova prova de nivell pel Barça de Flick. Borussia Dortmund-Barça, aquesta nit a les 9. Ara mateix el Barça 6è i el Dortmund 7è, tots dos empatats amb 12 punts. Flick podrà treure l'11 de gala, Nuri Sahin té les baixes destacades de Sule i Brandt i el dubte de Adeyemi, que surt de lesió. De seguida estem amb les novetats d'aquest interessantíssim partit. De la jornada d'avui a la Champions destaquem també a l'Atlètic de Madrid Slovan de Bratislava, juga en jornada de tarda a 6:45 i el Juventus-Manchester City a les 9 amb els dos equips empatats a 8 punts. Atenció que 3.500 culers acompanyaran avui el Barça al Westfalen Stadium. És un gran desplaçament. A Hansi Flick li han caigut dos partits per l'expulsió del camp del Betis. El Barça presentarà recurs. Ahir victòria del Real Madrid 2-3 al camp de l'Atalanta, resultat enganyós perquè els italians van jugar millor, però el Madrid va exhibir allò que en diem pegada i va treure el resultat endavant que li feia falta al Real Madrid, que arribava necessitat a la cita. Es va retirar amb molèsties per ser Mbappé, no sembla important, està pendent de proves. El Girona va perdre, però només 0-1 i de penal davant del Liverpool. La primera part va ser espectacular, trepidant. El Girona li va jugar de tu a tu a l'equip més en forma d'Europa. A la segona part, els anglesos van ser superiors. El PSG havia de guanyar i va guanyar 0-3 al camp del Salzburg. Veurem si acaba o no la jornada entre els 24 primers. Al marge de la Champions, l'Espanyol prepara la cita vital en Lliga, una més, de dissabte contra Osasuna. Escoltarem avui a Vicente Moreno en declaracions a COPE Pamplona, que torna a Cornellà per primera vegada. Tenim llista del Barça femení pel Hammarby Barça de Champions de demà i la gran notícia és el retorn de Salma Parayuelo. No juga la jugadora del Barça des dels Jocs Olímpics d'aquest passat estiu. Avui es juguen a porta tancada els 43 minuts que resten de l'Europa Sant Andreu, partit suspès en el seu dia per la caiguda de la famosa tanca, recordem, en 3-5 pel Sant Andreu. Després copsem com està l'ambient. I un parell d'horaris futbolístics. El Barbastro Barça de Copa jugarà el dissabte 4 de gener a les 7 de la tarda i el València Real Madrid de Lliga es mou el dia 3 de gener. En bàsquet, a l'Eurocup, el Joventut es juga avui les seves opcions de seguir en competició. Rep a l'Ulm a l'Estadi Olímpic a 8:45. A la Champions ahir, important victòria del Manresa a la pista del Benfica, 80-91. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb Emilio Pérez de Rozas i Miguel Rico i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, guanya o no guanya el Barça avui a Dortmund? Creieu que sí que guanya el 61%, que no el 39%. En clau Girona, com esteu vivint aquesta Champions? Esteu disfrutant el 44%, patint el 56%. I en clau Espanyol, us demanem, ja que l'escoltarem avui, si es va ser injust amb Vicente Moreno. Esteu votant que sí el 90%, que no el 10%. Héctor García està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts a les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota és, evidentment, la pilota de les estrelles, la pilota de la Champions, ja roda Esports COPE.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
La hipoteca. El colegio de los niños. La revisión anual del coche. Y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Son a las sintonia de la Lliga de Campions a Esports Cope, perquè avui juga el Barça. A partir de les 9 de la nit, a l'imponent Westfalen Stadium, Borussia Dortmund-Barça. Anem cap allà primer per conèixer les novetats de l'equip blaugrana. Helena Condis, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona i freda tarda, sí, no? Des de Dortmund,
Sí, sí. Ja m'imagino, dia gris, fred,
sí,
no?
Sí, dia gris, 3 graus de temperatura. Ara he passat pel mercat nadalenc, que sempre és bonic veure Home. La gent fent el vi calent,
Tan això típica... m'encanta.
Sí, sí, tan típica a Alemanya, també. Ha de baixar la temperatura fins a 0 graus a l'hora del partit. El clima és gèlid, aquí a la ciutat de la Conca del Ruhr. I ja no me'n recordava que el trànsit era infernal, perquè va arribar a Düsseldorf a Dortmund. He estat bastanta estona i m'ha recordat els viatges que fèiem per carretera aquest estiu a l'Eurocopa. Alemanya és un país del primer món, la gran potència, podríem dir, europea, però a les carreteres no ho sembla.
Molt bé, i serà de primer nivell, el partit d'aquesta nit, Helena, entre el Borussia i el Barça, a veure quin nivell dona el Barça, perquè la Champions està molt bé, però a la Lliga està deixant dubtes últimament.
Tenen ganes de passar pàgina de l'ensopegada en Lliga, tenen ganes de recuperar les grans sensacions futbolístiques que va mostrar l'equip en aquella setmana màgica, en aquelles golejades contra el Sevilla, contra el Bayern de Múnich i contra el Real Madrid. El missatge de Flick als seus jugadors és de confiança absoluta. Els ha dit que si ho van fer ja saben del que són capaços i que han de repetir el que els ha fet imparables en aquests grans escenaris, com el que avui es trobaran al Westfalen Stadium. És, sens dubte, jo hi vaig estar el 2019 i 2020, el Barça va empatar a 0, no va passar l'empat a 0, i és un dels estadis més imponents i dels que més intimida d'Europa, La major capacitat d'Alemanya, amb el famós mur groc, que fins i tot 8 ja intimida, imagina't, amb l'estadi ple amb més de 80.000 aficionats, Joan. I avui no espereu res més que l'11 de gala.
Clar, sí. 11 de gala perquè és el que està rendint millor, perquè els futbolistes que entren des de la banqueta, no ho sé, penso en Gavi, penso en De Jong, encara estan lluny de la seva millor versió, per tant, amb tot avui, Helena.
Sí, tot i l'acumulació de minuts, que ja comencen a acusar alguns dels titulars, avui Hansi Flick no farà concessions, 11 de gala, avui els millors al camp, perquè li dona una importància màxima, li concedeix una importància vital a guanyar per sellar pràcticament la classificació virtual pels vuitens de final i oxigenar el calendari, perquè això suposaria evitar-se 2 partits al mes de febrer. A més va donar pistes. Flick va retirar 4 dels jugadors més titulars, a 4 dels més ofensius al Villamarín, a menys Lamine Yamal, van acabar descansant tant Olmo com Pedri, com Lewandowski, com Rafinha. I avui és un partit, a més, d'aquells grans. Estan empatats a punts amb Barça i Borussia Dortmund a 12 i, a més, es presenten com els 2 màxims golejadors d'aquesta edició de la Champions League.
Partit especial per Lewandowski i també per Flick, a qui, per cert, li han caigut 2 partits de sanció per l'expulsió al camp del Betis.
Sí, el Barça va presentar al·legacions, però de moment no han prosperat. Per tant, Hansi Flick haurà de complir aquests 2 partits de sanció contra el Leganés i contra l'Atlético de Madrid en l'últim partit de l'any, els 2 davant de la seva afició, els 2 davant de Montjuïc. Ara el Barça el que farà és presentar un recurs a apel·lació, tot i que tampoc són massa optimistes i tot indica que l'entrenador que dirigirà aquests 2 partits serà l'ajudant de Hansi Flick, que és Marcus Sorg. I sí, avui és un partit especial també per Hansi Flick, que com a entrenador del Bayern de Múnich sempre ho va guanyar tot contra el Borussia Dortmund. 5 de 5, ple de victòries. Avui vol mantenir aquesta bona ratxa, aquesta bona dinàmica, i també és un partit molt especial per Robert Lewandowski perquè es presenta davant del club on va explotar com a futbolista quan va fitxar la temporada 2010 per 4,75 milions d'euros. Va pagar el Borussia Dortmund a Lech Poznan, va deixar 103 gols en 187 partits, però aquí no li perdonen que se n'és gratis al Bayern de Múnich després de perdre aquella final al Borussia Dortmund contra el conjunt moniquès, aquella final de Champions. Avui es presenta Lewandowski com el tercer màxim golejador de la història de la Champions, porta 101 gols i com el pitxitxa de la Lliga Espanyola i també d'Europa aquesta temporada, 7 gols en 5 partits.
Molt bé, gran desplaçament culer aquesta vegada,
L'hotel, el nostre hotel, el de la cadena COPE, està ple d'aficionats culers, Joan, fent cua al carrer amb el fred que fa des de primera hora del matí, em deia l'Oliveros, i ara al migdia també, perquè és on recullen les entrades. Serà la mobilització més massiva de l'última dècada, exceptuant, evidentment, les finals. S'esperen 3.500 culers avui al Westfalen Stadium.
A veure si tornen contents. Així està el Barça. Condis, que vagi tot molt bé.
Adéu, que vagi bé.
Ara volem saber com està el rival, un gran d'Europa, el Borussia Dortmund. Manolo Oliveros, també des de Dortmund, bona tarda.
Què tal, bona tarda, com estàs, Joan?
Molt bé, que ells arriben al partit amb baixes importants, amb alguna baixa important, eh?
Sí, sobretot un parell de baixes importants com Julian Brandt i també Süle, que es va lesionar l'altre dia del partit de la Bundesliga de mat del Borussia de Mönchengladbach, i que segons Nuri Sahin, el tècnic del Borussia Dortmund, té per moltes setmanes de baixa, de manera que són les dues baixes més importants. A més, una altra defensa central com Valdemar Anton tampoc pot jugar avui davant del Barça.
I Adeyemi surt de lesió i no està clar Castilla a l'11, no?
No, perquè es veu que arriba una mica just. Es va lesionar el dia 1 d'octubre, a principis del mes d'octubre, per tant, Sahin ja va dir que potser arriba una mica just, de manera que és molt, 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 molt dubtosa la seva presència. També és molt dubtosa la presència de Meyer, que va jugar l'altre dia, de Beyer, Maximilian Beyer, que va jugar amb el número 14 l'altre dia davant del Borussia Mönchengladbach, de manera que si no juguen, si aquests dos jugadors... Algun d'aquests dos jugadors jugaria segurament Daniel Malen, que és un extrem holandès de 25 anys que podria ocupar aquesta banda dreta de l'atac de l'equip del Borussia Dortmund.
Molt bé, quin podria ser, per tant, el possible 11 del Dortmund? Oli, que té 12 punts i que només ha perdut un partit en aquesta Champions al Bernabéu.
Sí, sí, únicament aquell partit que anava guanyant precisament 0-2 al camp del Real Madrid i que després de la substitució de Gittens, que és un dels millors, va acabar perdent davant del Real Madrid. Doncs bé, l'equip probable estaria format per Kobel a la porteria, que és el porter suís, a la banda dreta de la defensa Ryerson, a la banda esquerra hi seria Vence Baine, que està advertit de suspensió de cara a les pròximes eliminatòries, els pròxims partits del Borussia de Dortmund, i al mig de la defensa, com dic, la presència d'Emre Can i també de Nico Schlottenberg. De manera que aquesta seria la defensa. Al mig del camp, Félix Metge, amb Pascal Gross, de mitja punta Savitzer, l'austríac que juga amb el número 20, ja dic, enganxant amb la zona del davant de l'equip del Borussia Dortmund. A la dreta, Daniel Malen. A l'esquerra, Gittens, que és el màxim golejador de l'equip, no només a la Bundesliga, sinó també a la Champions, a l'equip del Borussia Dortmund, amb 4 gols. És un extrem molt bo, anglès de 20 anys. I la punta, la referència seria el davanter centre, Sergio Girassi.
Per l'ambient ja ni et pregunto, Ori, perquè el Westfalen Stadium sempre està ple a rebentar. El mur groc.
Sí, sí. Sí, sí. I a més, el mur groc amb 25 ànimes boixos que estaran animant des del principi, des d'abans del començament del partit fins al final, encara que fa fred, a l'hora del partit uns 3 graus de temperatura, està molt, 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 molt tapat, el cel està absolutament gris aquí a Dortmund. Hi havia molta expectació també per part de l'afició del Barça, que estaven fent cues als hotels on tenen les entrades per estar presents també al Westfalen Stadium aquesta nit a partir de les 9 de la nit.
T'escoltarem després. Oli, molta sort, que vagi molt bé.
Gràcies, Joan.
I encara tenim un tercer punt de comunicació amb Dortmund, amb el company, el periodista alemany Miguel Gutiérrez, que és soci del Borussia. Miguel, buenas tardes.
Guten Tag, buenas tardes.
Guten Tag. Oye, tú hoy vas al estadio a trabajar en calidad de periodista o en calidad de abonado, socio, accionista del Borussia.
No, bueno, de todo un poco, ¿no? De todo un poco, porque me han contactado muchísimos medios.
Sí.
Evidentemente también en Alemania, pero es verdad que voy más bien en plan particular, ¿no? En plan particular.
Vas con la bufanda, Miguel.
Hombre, soy del Borussia Dortmund de toda la vida. Soy nacido en Dortmund. Fui la primera vez al estadio con 9 años con mi padre, que en paz descanse. Al muro amarillo he tenido y tengo mi abono todavía, aunque lo está utilizando ahora un familiar mío, el abono desde los 13 años, el muro amarillo. Entonces, bueno, pues es algo muy importante de mi vida, el Borussia Dortmund. Por ahí aprendí el fútbol, aunque tengo muchísimo respeto por todos los clubes que hay, porque con todos los clubes la intención es hacer deporte, hacer algo para la salud y entretener a la gente, que los chavales estén estén ahí bien, pero está claro que el Borussia Dortmund es una parte muy importante de mi vida.
Sí. Oye, nos acaba de contar Oli ya las novedades deportivas del Borussia, que Süle y Brandson baja, que Adeyemi vamos a ver si puede jugar de inicio o no. Por tanto, el Barça no llega en su mejor momento al partido. Miguel, hace un mes estaba bastante mejor. Te pregunto, ¿cómo llega el Borussia?
No, el Dortmund tiene un gran problema en defensa, porque aparte de Süle falta también Anton, que sí, es el central también de la selección alemana. O sea, dos centrales que pueden jugar titulares son bajas. Por tanto, tendrá que jugar Emre Can, que es medio centro defensivo de central. Y es un gran problema para el Borussia Dortmund. Y Adeyemi, por lo visto, no va a llegar tampoco. Entonces, bueno, pues son bajas importantísimas. No obstante, el Dortmund podrá poner un equipo más o menos competitivo con Guirassy arriba, que es un delantero que la temporada pasada marcó 28 goles en Bundesliga. Entonces, bueno, y luego aparte, la magia que tiene el público en el Signal Iduna Park, o Westfalenstadion, como se llama toda la vida,
sí,
es realmente espectacular, ¿no? Con 82.000 espectadores en el estadio que van a empujar al equipo de la A a la Z.
Sí,
entonces,
sí,
eso va a ser realmente... Yo soy objetivo, yo he estado en muchos campos de Europa, he estado en Manchester, en Liverpool, en París, en Madrid, en Barcelona y tal, pero te digo francamente, el ambiente que vivo yo en el campo del Borussia Dortmund no lo he visto en ningún sitio.
Sí, sí, es brutal, es brutal. Oye, te voy a dar una estadística que seguramente controlarás, pero bueno, para meterte un poquito de miedo, Hansi Flick ha jugado contra el Borussia de Dortmund 5 veces y ha ganado las 5,
sí,
¿eh?
Sí, Hansi Flick es un hombre muy respetado en Alemania. Ten en cuenta que Hansi Flick, Cuando Alemania gana el Mundial, es el hombre que realmente hace la táctica, prepara los partidos, analiza al rival. O sea, y en Barcelona no se habla de eso. Yo creo que se debería hablar mucho, no solamente del sextete, de las ligas y la Champions, todo eso que ganó con el Bayern, sino el gran trabajo que hizo Hansi cuando Alemania gana el Mundial en 2014. Y desde luego se tiene un grandísimo respeto, un hombre muy correcto, muy educado, con mucho estilo, un gran conocedor del fútbol internacional. Entonces, bueno, pues desde luego es un hombre que nos ha tomado la medida en Dortmund y mucha gente espera que hoy no sea así.
Sí, sí. Bueno, vamos a ver qué pasa, Miguel, que disfrutes mucho del partido,
Muchísimas gracias, suerte también a vosotros, porque sois tenéis en Barcelona un gran club de categoría mundial que se tiene mucho respeto en Alemania, muchísimo respeto, y por tanto... veremos a ver lo que pasa, pero va a ser un partidazo sin duda.
Sin duda. Gracias, Miguel.
Gracias a vosotros, Deo. Adiós, Ofidasin.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
No tenim aquest Borussia Dortmund-Barça. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
L'Atlètic de Madrid jugarà abans, sensació de tarda, eh?
Sí, i en ratxa, no? Victòries seguides porta el conjunt de Simeone, que rep a l'Eslovan de Bratislava a 3:45 de la tarda en la lluita per acabar entre els 8 primers. Simeone, que ahir no va donar pistes d'un possible 11 contra el campió d'Eslovàquia, té a tots disponibles després de recuperar a Lemar, partit que arriba amb poc descans pels colchoneros després de jugar contra el Sevilla aquest passat diumenge a les 9 del vespre. Simeone, el calendari i la clàssica de partit a partido.
Nosotros nos centramos en el partido a partido porque no hay otra manera de prepararte. ¿Por qué? Porque se vive así. A nadie le importa que el rival tuvo 2 días más de descanso, llega con 5 días de descanso. Nosotros no llegamos ni a las 60 y no sé cuántas horas. ¿Cuántas? 60. No llegamos ni a las 68 horas que había jugado, pero a nadie le importa. Nosotros mañana cuando juguemos tenés que jugar, y cuando me siente mañana a la noche acá, si ganamos vamos a opinar todo bien, y si no van a criticar. Es la parte que le toca a ustedes y el la parte que nos toca a nosotros.
Partit curiós a les banquetes, amb dos tècnics amb fills dels dos equips, Simeone i Juliano, i Vladimir Veis i el mític ex de l'Espanyol, que avui no podrà estar al Metropolitano. A més, a les 9, partit guapo entre la Juventus i el City, un empat podria complicar el futur dels dos equips a falta de dues jornades. També s'ho juguen a una carta el Feyenoord contra l'Esparta de Praga i el Young Boys al camp de l'Stuttgart. Partit amb sabor vintage entre el Milan i l'Estrella Roja. Arsenal i Mónaco busquen entrar al top 8. Mateix objectiu d'un Benfica que rep el Bolonia abans de 3 quarts de 7 de la tarda. El partit amb menys cartell, el partit xuxu, que diria el Gil, del dia a l'Illa Stungrath.
Tot això passarà avui, ho podreu seguir al Tiempo de Juego de la COPE. Ahir el Real Madrid havia de guanyar i va guanyar, es va imposar 2-3 a l'Atalanta. Els italians van ser millors en molts moments del partit, però el Madrid va exhibir pegada, va marcar l'1-2 i l'1-3 en 2 minuts, quan pitjor ho passava. No va poder acabar el partit Mbappé i volem saber com està. Melchor Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes. Bueno, pues un Mbappé que se le vio ayer muy enchufado desde el inicio. Le marcó por segunda vez al Atalanta. Era lo que el primer gol del Real Madrid en ese minuto 9. Un auténtico golazo, sobre todo por el control que hace tras la asistencia de Brahim, que es medio gol. Y eso permitió al Real Madrid jugar el partido ya con un poquito más de tranquilidad. Es el 12º de la temporada del francés, el 50 que marca en su carrera en la competición de la Champions, y todos pendientes de las pruebas de mañana. En principio, no parece grave, se retiraba en el minuto 35, se llevaba la mano a la parte posterior del muslo de su pierna izquierda, parece que sentía ahí una pequeña contractura, pero en principio, como te digo, no parece grave, aunque mañana se disiparán todas las dudas y se conocerá el alcance de lo que sucedió ayer, exactamente tras las pruebas que se va a realizar por la tarde. Hay que decir que gracias a que se cambió rápidamente se ha evitado que pueda ser algo mayor, por lo tanto son optimistas en el Real Madrid. Pero gran partido del francés, como te digo, trabajador, muy motivado ya desde el primer minuto con ese gol y además con varias ocasiones, pero pendientes de esas pruebas de mañana.
Doncs estem pendents. Gràcies, Mel, i al Girona. El Girona, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Ahir teníem, com a mínim jo, certa por que el Liverpool es pogués passejar per Montilivi, i ni molt menys, eh?
No, el Girona va plantar cara, i de quina manera, després d'un inici on sí que va sortir molt ficat a intentar mossegar ja des de l'inici el conjunt anglès, va aguantar bé el Girona, i amb el canvi de dibuix, sense un nou per la lesió de Miovski, per cert, comunicava el Girona que aquest esquins del turmell dret el tindrà entre 6 i 8 setmanes de baixa, va jugar amb Danjuma, amb Asprilla i amb Brian Hill a dalt, insisteixo, sense un nou de referència, deixant o permetent que el Liverpool tingués la pilota i buscant les opcions a la contra, i va tenir opcions, però és una evidència que quan gairebé en el 50% dels partits, 11 de 24 entre totes les competicions, no veus porta, no marques, tens un problema amb el gol. Quan en 6 jornades de Lliga de Campions, en 4 no marques, tens un problema. Per això el Girona té 3 punts, i afegeix que el Liverpool és el millor equip d'Europa i que va guanyar per la mínima de penal i amb l'ajuda del VAR. Queden 2 partits per davant, visitar el Milan, rebre l'Arsenal, virtualment l'equip està fora, matemàticament no, és a dir, l'objectiu d'arribar vius al mes de gener, a finals del mes de gener, quan torna a la Lliga de Campions, és una evidència. Això es va referir després del partit Mitchell.
Competirlos, disfrutarlos y buscar la victoria en los dos. No sé si con 9 puntos incluso estás fuera, no lo sé. Pero lo intentaremos. Evidentemente, ya he dicho que con 4 partidos sin marcar se nos ha hecho muy cuesta arriba todo. Esta Champions nos ha penalizado mucho porque el pequeño detalle marca mucho y somos unos novatos en esto y se nos han escapado puntos por ahí que nos duelen bastante y estaremos en otra posición, pero ya no vale para nada eso y ahora hay que pensar en la Liga, pero no tirar la Champions ni mucho menos.
I després afegim el pes de la història. Quan portes 6 partits a la teva història en competició europea, això també juga un factor molt important. Va ser una festa, Montilivi, el ple, al final aparquem la polèmica, i sí, és el partit més important de la història del Girona. Òbviament el PSG va ser el primer, però és que ha vingut el Liverpool, un campió d'Europa, el millor equip del moment, el líder de la Premier, per visitar Montilivi. 4 canvis va introduir Mitchell respecte a l'equip que va perdre davant el Real Madrid, i veurem ara la propera estació en Lliga. El proper partit és Mallorca el dissabte. Què fa Mitchell? Perquè ahir li va funcionar molt bé, és cert, davant un equip que té la pilota, habitualment és el Girona qui li agrada tenir la pilota, però em va agradar, eh? Em va agradar la tripleta de dalt, mobilitat tant per Danjuma com per Esprilla i un Brian Hill que dels tres potser és el que no va brillar més. Mitchell, fent autocrítica de tot el que li passa al Girona i també assumint la responsabilitat.
Que estoy junt de ser entrenador de Champions. Penso que he de millorar molt. Moltes coses. Ara mateix estic convençut que si l'any que ve juguem a Europa lo farem millor. La meva actuació com a entrenador no ha estat top. He preparat moltes coses dolent des del principi. A los cracks no les passen aquestes coses.
Protegint el vestidor, que humil. Assumint responsabilitat, jo crec que no diu res que no sigui una veritat i una evidència. També té aquest paraigües Mitchell sobre el vestidor que fa que ell sempre faci un pas endavant per assumir tota la responsabilitat. Recuperem el que és la competició i ha de ser la competició del Girona per tornar a estar a Europa la temporada vinent, que és la Lliga. Després de la derrota davant el Real Madrid, tornarem a sentir Mitchell el divendres previ a aquest partit a Mallorca.
Molt bé, ahir estava molt pendents, Edu, també de què feia el PSG, que estava contra les cordes, havia de guanyar i va guanyar.
Vida extra per Luis Enrique, després de superar còmodament el Salzburg per 0-3, respira el PSG, salva els mobles del conjunt francès amb la segona victòria a la Champions i després d'haver sumat un punt dels últims 12 en joc. Les sensacions, això sí, no van ser les millors, però el PSG ja està en la zona de playoff amb aquest resultat a l'espera dels partits d'avui. El partit va deixar l'estrena golejadora del jove de 19 anys, Desiré Doué, Luis Enrique i el patiment per veure's fora d'Europa a la primeras de cambio.
Bueno, sí, se sufre porque el fútbol es un deporte injusto, muy injusto a veces. Nosotros tenemos buenas pruebas de ello y entonces hasta que no está cerrado el partido, incluso con 0-3 hemos tenido la oportunidad de hacer algún gol más, que viendo cómo está de igualado la clasificación, pues puede ser determinante. Un gol puede decidir que te clasifiques o no. Y nosotros tenemos todavía dos partidos difíciles.
El City a l'Stuttgart li queda ara per davant al PSG. Un altre coco amb problemes abans de començar la jornada. El Bayern de Múnich sense Harry Kane i Neuer lesionat ja està en el top 8 després de golejar 1-5 al Shakhtar. Tampoc va fallar l'Aston Villa d'Unai Emery amb la victòria per 2-3 a l'últim minut contra un Leipzig ja eliminat. També a última hora va superar el Bayern Leverkusen a l'Inter. Els italians van encaixar la primera derrota i el primer gol en aquesta Champions. L'Sporting de Portugal no aixeca el cap amb la sortida del tècnic Rubén Amorín a l'United. Derrota per 2-1 al camp del Bruges. El Brest segueix fent història i ahir va sumar la quarta victòria a Europa contra el PSV i apassionant 0-0 entre el Dinamo de Zagreb i el Celtic.
Apassionant. 3:32, de seguida el debat amb Emilio Pérez de Rozas i Miguel Rico.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
A veure, aquí hi ha tres coses que estan clares. El teu temps és or. La teva moto Honda mereix el millor taller. I, a més, quan tu el necessites. A Servihonda a Llull t'ho posen fàcil. No tanquen al migdia. Reserva cita al 93-646-06-00. Repeteixo, 93-646-06-00 o a barcelona.servihonda.es. Deixa la teva Honda quan més et convingui. També al migdia. Servihonda, al carrer Llull, 4749, al Poblenou. Vinga, obrim debat amb el Miguel Rico. Bona tarda, Miguel.
Bona tarda.
Bona tarda i ens acompanya avui també l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Molt bé, molt bé. Esperant el partit d'aquesta nit. Miguel, que no sé si has estat tu alguna vegada al Westfalen Stadion. Has estat?
No, però he estat a Kaiserslautern.
Sí.
Que és una versió reduïda del que pot ser aquest estadi i fa clarament la idea del que deu ser jugar allà.
Sí, sí. Estamos hablando, Emilio, de seguramente junto con Anfield los ambientes más potentes del fútbol europeo.
Bah, nada.
¿No?
Nada. Nada, ahí nada, no ganan, estos no ganan.
Vas a destrozar influyen, toda la mística del partido, ya te veo.
Influyen y tal, pero nada, los nuestros son una roca, esos niños pueden con todo.
Sí, ¿tú crees? Sí, no están en el mejor momento por eso, ¿eh? No.
Bueno, el mejor momento, evidentemente que no, pero la frase de ayer de Hansi Flick, que curiosamente la hemos repetido aquí en las tertulias en más de una ocasión, que es: si lo hemos hecho, si lo hemos visto, si lo hemos celebrado, ¿cómo es posible que no lo podamos repetir, no? Porque yo, es eso, o sea, yo si no hubiéramos visto a este equipo jugar de maravilla, ¿vale? Pues oye, mira, pues podemos vender todo lo que podemos vender ahora, que es son jóvenes, tienen que acostumbrarse, nuevo entrenador, vale, pero es que lo vimos, y no lo vimos durante 10 días, ni durante 15, ni durante 3 partidos, ni durante 10, ni durante unos equipos inferiores, ni frente a equipos malos. No, lo hemos visto frente a los mejores equipos del mundo. Por lo tanto, realmente es esperpéntico lo que ha pasado. Y por supuesto, lo siento mucho, pero no me acojo únicamente, no me agarro únicamente a la explicación de es un equipo muy joven y tienen que aprenderlo ni hablar. Porque cuando repetimos las dos goleadas de Bayern y Real Madrid, nadie hablaba de que era un equipo joven, ¿me entiendes? Sí. Si me hubiera hablado Hansi Flick de que era un equipo joven que tenía que, y me hubiera ayudado a mí a bajar la euforia, ahora me lo creería. Por lo tanto, no me lo pienso creer ahora.
Sí, és evident, Miguel, que si aquest equip ha jugat d'aquella manera, ho pot fer. El tema és on està el nivell real d'aquest equip. Si el nivell real d'aquest equip és el que vam veure en aquell moment de la temporada, aquella setmana màgica amb el Madrid i el Bayern i tal, o el Barça una mica més discret que hem vist després.
Jo diria que ha estat el puig mig. Mm. No crec que... O sigui, si repasses els partits del Madrid i del Bayern, van ser extraordinaris en quant a resultat. També vam veure que hi va haver moltes ocasions per part dels altres equips, i en aquell moment queien tots a la trampa del fora de joc. Ara ho tenen més estudiat i continuen arribant a una porteria des de posicions legals. Jo crec que el Barça sí ha de pujar el nivell que estem veient, particularment els últims desplaçaments, però no sé si tornarem a veure el nivell del començament de temporada, perquè realment era una cosa assombrosa. No podia ni imaginar que s'alcançés aquest nivell. Bueno, a veure si poden a poc anar tornant, però tornem una mica a la sensació de que ho pot fer sí, però ho pot fer avui sí i demà no.
Sí, sí. Ha perdido com un poco de energia. Ha perdido com una mica d'energia, no, Miguel? No sé, com una mica de... No?
Bueno, i contundència a les àrees, no? Abans dominaven les àrees i ara no. Ara necessiten moltíssimes més ocasions per crear la meitat dels gols. I després hi ha molts moments del partit, insisteixo, particularment fora de casa, que el Barça no el vols controlar el partit. Sí. Ha passat al camp del Betis, ha passat al camp del Celta, ha passat al camp de la Real. Però i avui toca jugar contra el Dortmund, que cosa que tenen contra els antecedents, però et garanteix el patiment.
Sí, sí, es un campo muy difícil dar un rival de entidad. Y después, Emilio, yo creo que nos sabemos el once de gala demasiado de memoria, ¿no? No sé, yo pensaba que Gavi, que De Jong, que Fermín le pondrían a Flick más dificultades a la hora de elegir el once de gala, y ahora mismo está muy claro, ¿no?
Mira, yo estando totalmente de acuerdo casi siempre con Miguel, añadiría que hay una cosa que me preocupa mucho, que es el hecho de que Hansi Flick sepa lo que está ocurriendo, ¿vale? O sea, no tengo muy claro que Hansi Flick sepa lo que está ocurriendo. Porque, entre otras razones, sobre todo en el último mes y pico, como todo el mundo dice y pone, digamos, el punto de partida del bache, la segunda parte del Español, pues bueno, a partir de ese momento han estado pasando cosas tremendas, sobre todo, no con referencia al Barcelona de siempre o con referencia a un Barcelona que está creciendo y que se está creando, sino con referencia a lo que se había visto hasta aquel momento, que son probablemente solucionables por un entrenador, ¿entiendes? Y entonces, y no sé si Hansi Flick está dándose cuenta de lo que está ocurriendo. Hay otra cosa que me da mucho miedo y que fue un elogio tremendo que habíamos hecho todos, a lo mejor dentro de la ignorancia, pero sospechándolo, que es el papel del equipo de fuerza, del equipo físico, el famoso tema de si las alineaciones se hacen con el Excel en la mano o se hacen poniendo a los mejores en el momento necesitas y tal. Tengo un poco la impresión de que la gente que maneja los datos de toda esta parafernalia que se ha instalado ahora ya en el fútbol y en casi todos los deportes, pero en el fútbol más, de este está en la línea roja, que no, cuidado que se puede lesionar, cuidado que... Está influyendo. Lo que sí es evidente es que aquella sensación que teníamos de que los veteranos habían revifado y volvían a ser los Rafinhas, los Lewandowskis y todos estos eran la repera, pues eso se ha parado. Y que teníamos, que seguimos pensándolo, pero que teníamos los mejores jovencitos de la historia del mundo mundial, también. ¿Entiendes? O sea, esa mezcla que habíamos descubierto que era atómica y que era la envidia de toda Europa... Bueno, pues de verdad, o estos chicos y estos abuelos nos lo demuestran otra vez, o Hansi Flick realmente reconstruye esto, o podemos empezar a pensar que este señor que llegó aquí, acuérdate, con yo nunca he visto no sé qué, yo nunca he visto no sé qué y tal, pues a lo mejor empieza a darse cuenta de lo que es el entrenador del Barcelona, del entorno, de la presión, de lo que cuesta consolidar un proyecto y una manera de jugar y una creencia en el Barça, ¿no? Que no es nada fácil, ¿eh? Porque yo creo que en ese sentido esta plaza es una de las 5 plazas más complicades del mundo para ser entrenador, desde luego.
Sí, sí. Sí, és interessant això que comenta l'Emilio Miguel del tema de Hansi Flick, que jo crec que té un model o una forma de jugar molt clara, però no sé si ha de retocar alguna cosa, si pot tenir algun registre més. Això és interessant.
Pues, segur que en té de registres, però si ens hem de considerar les coses segons les anem veient, l'altre dia al camp del Betis, als vestuaris després del partit, Flick va dir clarament que a mitjana de la segona part ell ja va començar amb el partit següent i per això va treure els 4 millors del camp, de l'equip. Jo no entenc el futbol que jugué tots els partits alhora. Yeah. I associo aquesta consideració a l'estat físic de la plantilla i al famós Excel aquest que ara comentava l'Emilio, que no solament pot considerar l'alineació d'aquest partit, sinó també la del següent, i donat que jo crec que hi ha tanta diferència avui en dia entre els titulars i els suplents, a partir del jugador 12 o 13 del Barça hi ha una baixada que ja l'equip no pot sostenir el mateix nivell col·lectiu que abans. Bueno, suposo que això deu tenir alguna solució, però insisteixo, a mi el que em preocupa és que el Barça jugui dos partits alhora, perquè si un ja és complicat, dos és impossible.
A veure com va avui. Ho veurem, Emilio, Miguel, gràcies. Una abraçada als dos.
Un abrazo.
La veritat, gràcies.
Seguim.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
El Barça a la Lliga, sensacions canviants. A la Champions, fa camí per anar directament als vuitens. I ho expliquem amb el millor equip de la ràdio.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el Tiempo de Juego de la Copa.
Tiempo de Juego. Aquest dimecres, des del Signal Iduna Park, Borussia Dortmund, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabria.
Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
I 44. Anem amb l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda.
Jugueu el dissabte contra Osasuna i avui has participat en una entrevista convidat pel company Alberto Sanz de Cope Pamplona amb Vicente Moreno.
Sí, aprofitant que aquesta setmana no hi ha roda de premsa de cap jugador de l'Espanyol i em sembla bé, perquè per escoltar qualsevol cosa, doncs millor. Ens apropem a gent que de veritat diu coses interessants. Vicente Moreno, l'entrenador de Massanassa, que ho ha passat força malament el darrer mes per motius evidents, ha estat entrevistat a Cope Pamplona pel gran Alberto Sanz i hem pogut participar i a saludar en la distància, i el dissabte ho farem en persona, a Vicente Moreno. Parla sobre lo especial del partit de dissabte.
Y yo soy una persona que me identifico mucho en el día a día del español, la dificultad que ha tenido siempre, además, pues bueno, que convive también con un club que de alguna manera pues te dificulta mucho tu subsistencia. Para mí es una de las cosas bonitas que me han pasado en el fútbol, y ya te digo que he vivido muchísimas, ¿no? Con mucha historia, que ahora mismo, pues bueno, desgraciadamente está pasando por momentos de dificultad, pero bueno, cuando hablamos de un club con tanta historia y con tanta grandeza, estos momentos lo suele pasar hacia adelante.
El van fer fora de manera miserable abans de la final de la temporada 21-22, amb l'equip a primera tranquil·lament, per no haver-li de pagar l'any següent.
O sigui, que
tu creus
que es va ser injust amb Vicente Moreno?
Sí, jo penso que sí, perquè a més el van fer fora per una qüestió contractual. Si acabava aquella temporada, li havien de pagar la propera. Va venir, doncs, el van fer fora, van fer fora Rufete també, va venir Diego Martínez, i de partir d'allà la història ja la coneixem tots. Segon tall, doncs es desfà evidentment amb elogis cap a Manolo González i parla del partit de dissabte.
Pues gente que para llegar a la élite, pues te lo has tenido que ganar a base de trabajo, de conseguir cosas. Espero disfrutar de la gente. Lo viviré también pues con sentimiento. Pues como tú dices, sí he podido ir al estadio. Pues fui el día del ascenso para acompañar al equipo. Fui otro partido de Liga, quiero recordar que con el Elche. Bueno, seguro que también algo de emoción pues tengo, ¿no? De verme pues en la que de alguna manera, aunque solo he estado 2 años, pues también considero mi casa.
Manolo González dona voltes a substituir les dues peces imprescindibles fins ara, que no jugaran dissabte, que són Omar i Jofre, i com la història va d'entrenadors, Luis García, nou seleccionador del Qatar.
Ah, sí.
Era el segon del Tintín, que ha estat destituït, i en el seu lloc posen a l'Asturià. Junts van ser campió d'Àsia, però estan passant una mala època, un equip molt justet en la classificació pel Mundial del 2026. Data del debut, 21 de desembre, a la Copa del Golf Pèrsic contra els Emirats Àrabs.
Te'n vas avui al Nou Sardenya, no?
Sí, m'envien al Nou Sardenya, i jo encantat per veure aquest Europa Sant Andreu 20-30, a porta tancada, 8:45 del vespre, BTV en directe. En el plànol esportiu s'ha de seguir el partit suspès del 17 de novembre per aquella balla que es va vèncer de mala manera després que el gol del Sant Andreu, al minut 2 de la segona part, resultat momentani, Europa 3, Sant Andreu 2. Cada entrenador...
3-5.
3-5, perdó, 3-5, sí. Perdó, sí, ho tinc aquí mal apuntat. Cada entrenador pot fer l'equip que vulgui, l'Adai, l'Alberto i el Xavi Molist. Ara mateix l'Europa és 8è amb 21 punts i el Sant Andreu 5è amb 24.
Queden 43 minuts per disputar-se. Tenim el president de l'Europa, l'Héctor Ibar. President, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda. Vam parlar un parell de dies després de la suspensió del partit, i recordo que jo li plantejava un possible escenari que es podia donar avui, que és que, com el partit jugarà a porta tancada, les aficions de l'Europa i del Sant Andreu anessin a animar els seus equips des del carrer. Quines notícies teniu al respecte? És un escenari que es pot donar aquest vespre, president?
Home, doncs, per la informació que tenim, és molt possible que així sigui. Per part de l'afició al Sant del Club Esportiu d'Europa, doncs, ens consta que des d'Escapolat s'ha convocat doncs, a les altres penyes doncs, per animar des del carrer Camèlies, des de fora, o inclús des d'allà on s'estigui més a prop del camp, s'entén des de fora del camp. No? Llavors, a través de la xarxa social, sembla que també les penyes del Sant Andreu han convocat, i per tant, doncs, allò que dèiem que es podia donar, doncs, sembla ser que es donarà. D'acord? Per tant, des d'aquí, jo el que voldria, per favor, nosaltres, el que és la part d'Escapolats i la part de les penyes de l'Europa, doncs, ja hem parlat per tal de tenir un comportament el més esportiu possible, per evitar enfrontaments, per evitar que hi hagin situacions que després haguem de lamentar.
Us consta que l'afició del Sant Andreu vindrà també?
Pel que hem pogut veure a través de xarxes socials i de més, sí. Ens consta que s'ha fet alguna convocatòria per tal d'animar l'equip des de fora del carrer. Per tant, nosaltres, evidentment, hem parlat amb Mossos, hi haurà un dispositiu, i, per tant, esperem que tot es desenvolupi. Saps què passa? Que a dins del camp és fàcil donar una ubicació per una afició i una ubicació per l'altra. Clar, fora del carrer, no sé si és tan senzill... Pues perquè al cap i a la fi, pues, suposo que les dues aficions voldran estar des d'allà on se'ls senti més, a dins del camp, i per tant genera una mica més d'incertesa al saber com es donarà això o com Mossos organitzarà això.
Però això és qüestió de Mossos, ja s'apanyaran, no?
Sí, el que passa és que clar, ja no depèn de vosaltres.
Bueno, jo saps què passa? Soc molt sincer, ara potser més del compte i tal. Sé perfectament que això és la responsabilitat de Mossos, però nosaltres, la nostra junta directiva, portem ja segurament aquest deu ser el tercer o quart derbi, que estem molt preocupats per tot allò que excedeix de la part esportiva. És a dir, crec que tots els mitjans, bueno, desgraciadament perquè va caure la tanca, li heu fet molt ressò, però no només per això, sinó l'interès que desperta, la quantitat d'aficionats i de la quantitat, diguéssim, de persones que volen venir a veure en directe al partit. Tot això a mi em sembla que és molt bonic i que té molta força des d'un punt de vista, diguéssim, d'esdeveniment esportiu, i és una cosa que jo crec que és molt singular. I el que a mi, a nosaltres, ens fa por és que aspectes extraesportius, ostres, doncs puguin d'alguna manera embrutar algú que, torno a repetir, crec que és una cosa que hauríem des de la ciutat de Barcelona, en vam parlar també amb el regidor David Escudé quan ens vam veure, ostres, de potenciar-ho i de buscar la fórmula de donar-li una forma, diguéssim, que no tingui aquests biaixos de violència o negatius, no?
Sí, sí. Clar, això, com deies abans, president, si el partit avui s'hagués jugat a porta oberta, les aficions entren, les tens més controlades, a fora és més difícil de controlar. Heu intentat fer-li veure aquesta situació a la gent de la federació abans que decidís no atendre els recursos que veu presentar Europa i Sant Andreu?
Nosaltres, un dels arguments del nostre recurs era aquest. Nosaltres, el recurs que vam plantejar des del punt de vista de que, per una banda, hi havia una mica de fortuïtat, era fortuït el que havia passat i no era atribuïble ni a un mal comportament per part del públic, ni jugadors, ni res, i per tant el fet de fer-ho porta tancada ens semblava que era un càstig, sobretot per nosaltres que juguem a casa, doncs una mica excessiu. I llavors, diguéssim que el recurs el vam plantejar en primer lloc des d'aquesta perspectiva, però en segon lloc des de la perspectiva de compte, perquè probablement serà més difícil de poder controlar, diguéssim, a carrer obert les aficions si es fa porta tancada.
Sí, sí, queda clar.
No van ser atesos els recursos i, per tant, no es farà porta tancada, finalment.
Molt bé. Esperem que no passi res, haurem d'estar pendents. Héctor Ibar, president de l'Europa, gràcies per atendre'ns, eh?
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Un altre tema polèmic, el cas Nàstic. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
El Nàstic ha donat a les últimes hores detalls d'aquesta querella que ha interposat contra l'àrbitre del partit, Mario Fernández.
Sí, una querella per dos delictes, corrupció a l'esport i falsificació de document oficial, és a dir, de l'acte del partit. Ja sabeu que Eder Mayo va comunicar la seva acta de partit que havia temut per la seva integritat física, quan estava al vestidor, a l'acabar el partit, que l'havien insultat i havien intentat entrar fins i tot al vestidor. L'acte dels Mossos deia el contrari, que sí que algú el va insultar, del Nàstic precisament, al passadís del túnel de vestidors, però que es va calmar la situació en una hora. Doncs ahir Antonio Jordà, que és el conseller del Nàstic, va donar diferents detalls d'aquesta querella, parlen directament, no?, de amaño de partido, va dir el conseller del Nàstic, diuen que mai s'ha vist que treguin 5 targetes grogues i una vermella al Nàstic i cap a l'equip rival, al Màlaga, que el joc es va aturar sense avisar el delegat de camp, el temps afegit, i deia que està convençut que fins al dia d'avui s'estaria jugant si encara el Màlaga no hagués marcat, i que al descans de la pròrroga, una cosa que li va semblar estranya, que l'àrbit va demanar al doctor del camp un relaxant muscular perquè estava molt nerviós, i ells consideren que no hi havia cap motiu per estar nerviós perquè a més jugaves a casa del conjunt local on estaven guanyant per 2 gols i pujaven, que no hi havia re estrany. Doncs amb tot això presenten aquesta querella i amb unes proves gràcies a Método 3 i a Paco Marco, el seu director, que explica un àudio que tenen d'Eder Mayo reconeixent que l'acta oficial del partit no és veritat.
Pues desde que la ciudad de Tarragona es una mierda hasta que los Mossos de Escuadra son los hijos de la grandísima puta y que eran unos corruptos, hasta que jamás sufrió peligro para su integridad física, que jamás nadie entró en el vestuario, perdón, o que él nunca sufrió ningún tipo de peligro, ¿vale? Y que incluso si alguien hubiese llegado a entrar, pues él se pone en plan chulo diciendo que le hubiese pegado un par de hostias.
Això que hem sentit al principi li va dir a l'àrbitre del partit el dia abans del partit un amic seu, no?
Sí, exacte, un restaurant, li va dir que tenia anotada la matrícula del número 3 i al final va ser expulsat, li va dir tot això, no?, que els Mossos d'Esquadra era la policia més corrupta i a més diu també, presenten com a prova que la Junta, membres de la Junta d'Andalusia i directius del Màlaga es van reunir, van sopar a un restaurant a Cala Eulàlia on deien lo tenemos todo arreglado, solo tememos al público. D'això, per cert, el Màlaga ha desmentit al detectiu. Quique Pérez, el director general del Màlaga, ha dit que cap directiu va dinar fora de l'hotel i que és molt trist que el Nàstic vulgui embrutar aquesta fita històrica que és l'ascens del Màlaga. Què esperarà el Nàstic? Doncs primer que el jutjat de Tarragona admeti a tràmit aquesta querella i després el suport de la Fiscalia. I calculen amb la querella que els danys cap al Nàstic són de 50.000 euros pels partits a porta tancada i de 5 milions d'euros, al voltant de 5 milions d'euros, pels drets de televisió que no han percebut el no aconseguir, no assolir aquest ascens a segona divisió.
Així està el tema avui, l'anirem seguint. Víctor, gràcies.
Gràcies.
I acabem el bloc dedicat al futbol amb una magnífica notícia. Edu, torna Salma Parayuelo.
És la principal novetat d'un Barça que ja és a Suècia. Salma torna 4 mesos després, en la llista de 19, també hi és Quique Nazaret, que torna una setmana després de lesionar-se en Portugal, mentre que Alexia Martina i Vicky López segueixen amb la seva recuperació i s'han quedat a Barcelona. Tot de cara per estar als quarts de final de la Champions, l'equip de Pere Romeu en té prou amb un empat demà contra el Hammarby.
Fins aquí el futbol.
En un año marcado por exclusivas como la entrevista a Víctor de Aldama...
Señor Aldama, usted teme por su seguridad.
El EGM confirma que Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo.
Ya sois 2.608.000 personas las que cada día elegís a la voz más influyente de la radio para estar informados.
El EGM ratifica también a COPE como la número uno del deporte.
Con el liderazgo de tiempo de juego los fines de semana y 1.783.000 personas vibrando con Paco González y Manolo Lama.
Es que domina 40 metros.
Juanma Castaño se consolida en el partidazo de COPE con 641.000 oyentes.
Según el EGM, la audiencia respalda el nuevo formato de la tarde. Pilar García Muñiz consigue el mejor dato de los últimos 30 años y supera a su principal competidor con 585.000 oyentes.
Y hoy os preguntamos a vosotros, a los oyentes de la tarde de COPE.
La audiencia respalda también el estreno de Jorge Bustos y Pilar Cisneros al frente de Mediodía COPE, con 567.000 oyentes.
Resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600 euros.
Además, Cadena 100 y Rock FM lideran el crecimiento de la radio musical en el último año.
Este grupo consigue el mejor dato de audiencia de toda su historia. Cada día, 6.646.000 personas como tú escuchan alguna de nuestras emisoras.
Gracias por hacer historia con nuestros comunicadores y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024. Año jubilar.
Coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Anem amb bàsquet, Albert, que se la juga avui al Joventut a l'Eurocup.
Sí, partit molt important per la penya, penúltima del grup A, amb només 3 victòries en 10 jornades. És a 2 del tall, de superar la fase de grups i una altra derrota, doncs encara l'allunyaria més el rival, el Ratiopharm 1 d'Alemanya, que té 3 victòries més que el Joventut i que, recordo, ja va guanyar amb un més 4 a la primera volta. Un Joventut de Badalona que arriba al partit després de la derrota a la pista del Coviran Granada, 87-77. Per bona, que dels 8 últims partits de la competició de la fase de grups de l'Eurocup, 5 són a l'Olímpic de Badalona. Noms propis, Allen i Rusic, que són baixa, Kaiser Gates pot reaparèixer, aquest penya, Ratio Farm Ulm, a 8:45 del vespre, a la Champions del bàsquet, gran victòria del Baxi Manresa a Lisboa davant el Benfica, 80-91.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Adéu. Marxem actualitzant enquestes. En clau Barça, guanya o no guanya el Barça avui a Dortmund? Creieu que sí, la majoria, el 62%. En clau Girona, com esteu vivint la Champions? 56% gaudint, 44% patint. I en clau espanyol, es va ser injust amb Vicente Moreno? El 89%, penseu que sí, com el Quique Iglesias. Marxem, avui més Champions, més tiempo de juego. Atlètic de Madrid, Slovan Bratislava. I a les 9, partidàs, Borussia Dortmund, Barça. Les 4, que vagi bé.